Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'Angeleta Parla. Soc l'Anna i avui jo seré la conductora. Nosaltres som l'Alfonso, la Georgina, el Max, la Nerea, la Martina i jo. En aquest programa parlarem de literatura i cinema. Ens toca començar a la Martina i a mi, que parlarem d'una trilogia molt coneguda i estimada per petits i grans, que d'aquí poc arribarà a les pantalles amb una nova versió live action. Després, l'Alfonso i la Georgina parlaran de literatura juvenil, les sagues més populars d'avui dia i com les xarxes socials com BookTok, que és una comunitat de TikTok que parla de llibres, o també Instagram, han revolucionat el món de la lectura. Tancarem amb un mix de llibres i pel·lícules. La Nerea i en Max faran una crítica de les adaptacions cinematogràfiques basades en llibres i les que no ho estan. En aquesta secció es compararan films com Harry Potter, Star Wars i les Cròniques de Nàrnia. Com he dit abans, la Martina i jo començarem amb el programa parlant d'una trilogia que segur que us sonarà. Segurament, alguns haureu vist que el 15 de juliol d'aquest any sortirà el live action de la trilogia How to Train Your Dragon.
O Com entrenar tu dragon, pels que hem vist les pel·lícules en castellà.
Així que avui farem una petita ressenya d'aquesta meravellosa trilogia.
Abans de donar la nostra opinió, trobo necessari que parlem una mica de la trilogia. Donar una mica de context, pels que no hem vist les pel·lícules o no les recordeu.
Sí, aquesta és una trilogia de dibuixos animats amb temàtica infantil i d'acció, basada en els contes infantils de l'escriptora Christa Cowell, la qual compta en un total de 12 llibres. El primer es va escriure el 2003 i l'últim el 2014.
En el cas de les pel·lícules, la trilogia inicia l'any 2010 i acaba el 2019. Aquesta és dirigida per Chris Sanders i Dean DeBlois, la qual tracta d'un jove viking anomenat Hippo que viu en un poblet que pateix constants atacs de dracs. Molt bé. Ara que ja sabeu una mica de què va la cosa, farem una petita explicació de les pel·lícules i intentarem no fer molts spoilers per si després les voleu veure.
Comencem.
La primera pel·lícula va sortir el 2010. Tal com he dit abans, el poblat del nostre protagonista està en guerra contra els dracs. El somni de l'Hippo és convertir-se en caçador de dracs, fins que un dia es troba amunt i és incapaç de matar-lo. Aleshores, a poc va establir una amistat secreta, fins que, finalment, aquest decideix que no vol ser caçador de dracs.
Però llavors el seu pare decideix que ja és hora que es converteixi en aprenent de matadracs.
A poc, l'Hippo es va convertint en el millor de la seva classe. Però com més atenció rep, més fàcil és que descobreixin la seva amistat secreta. Ha d'aconseguir mantenir el seu secret i ser el millor per guanyar l'aprovació del seu pare.
I sabeu què passa després?
Més endavant es donarà una situació on dracs i vikings hauran d'unir forces i fer les paus, però per descobrir com segueix haureu de veure les pel·lícules.
A la segona pel·lícula, la qual va sortir el juny de 2014, es pot observar com l'Hippo ha influenciat tot el seu poble i aquest conviu amb dracs. Hippo, juntament amb Desentau, que és el drac principal, explora tots els llocs que pot i un dia descobreix una tribu de vikings que segueix matant dracs.
En assabentar-se d'això, ho informa el seu pare i aquest comença a preparar una guerra per protegir els dracs.
En aquesta pel·lícula, l'Hippo també descobreix una illa plena d'espècies de dracs que es creien extintes.
En un futur, un dels dracs que tenen controlats els vikings dolents controla la ment del Desdentau perquè ataca a l'Hippo, però el seu pare es fica enmig, acabant ell mort.
Ai, pobre. Doncs no seguim parlant d'això, que és massa trist. I passem a la tercera pel·lícula, la qual va sortir el 2019. L'Hippo es troba amb un nou problema. A la seva illa hi ha una sobrepoblació de dracs, raó per la qual decideix buscar un lloc paradisíac on viuen moltíssimes espècies de dracs. Mai no havia escoltat d'algú que hagués arribat allà, així que no sap si aquest lloc és real.
Però mentre busca aquest lloc, haurà de lluitar contra un altre caçador de dracs que vol matar el Desdentau.
Ara que ja hem parlat de les pel·lícules, donarem la nostra opinió.
Per mi, cap de les pel·lícules és millor que la primera. Tot i que és cert que l'última té un tancament força necessari, a mi em va trencar el cor. És que de veritat no vaig poder.
A mi el que em va trencar va ser la mort del pare. Entenc que és un fet necessari per l'evolució de la trama i la personalitat de l'Hippo, però de veritat que hagués estat més feliç si no hagués mort.
Deixant de banda les nostres preferències sobre aquests esdeveniments pensats en fer-nos plorar, és indiscutible que aquesta és una obra ben treballada. El que més m'ha agradat d'aquesta trilogia és el desenvolupament del personatge de l'Hippo, ja que cada vegada va guanyant més confiança i cada cop mostra la seva personalitat. És un gran canvi en relació a l'inici.
Trobo que els missatges que ens transmeten són molt importants per a tothom, tant nens com adults, ja que, pel que entenc, ens volen transmetre que la comunicació amb altres, la valentia i deixar de banda els prejudicis són claus per créixer com a individus i com a societat. Així que espero que el live action estigui a l'alçada de la trilogia.
Pel que he vist, sembla que ho estarà, ja que en els trailers s'han vist escenes idèntiques a la pel·lícula animada.
Tens raó. A més, els efectes especials dels dracs són força bons i la majoria dels actors estan ben escollits, si estem parlant de semblances amb els personatges.
Doncs ja va ser hora de que deixem de banda les pel·lícules i ens passem als llibres. L'Alfonso i la Georgina tenen preparada una secció que, segons la meva opinió, és molt interessant.
Ara us parlarem del tema preferit dels pares i el malson de molts nens. Els llibres. Però no qualsevol llibre, sinó els de literatura juvenil.
Exactament. Estem aquí per xerrar una estona dels gèneres i lectures que es porten entre els adolescents i els joves adults. Alfonso, de què són aquesta referència de joves adults? On l'has vist?
Però per entendre'ns bé, Gio, quins són aquests llibres que tant llegeixen els joves, en què es diferencien dels altres, per què enganxin tant els lectors?
Doncs mira, són històries pensades per joves d'entre 12 i 18 anys, amb temes propers a les seves experiències, emocions i reptes.
Sí, home, que guai. Però què els fa diferents d'altres novel·les? Perquè aquests temes són tan comuns. Per què són habituals independentment de la franja d'edat que s'enfoca a la història, no?
Sí, però aquest també és el punt que els diferencia de novel·les més adultes o més tècniques. Aquestes històries i personatges són claus perquè els lectors s'identifiquin i es puguin sentir retratats en obres externes.
Ah, i com els adolescents pateixen molts canvis, tant físics com mentals, els va molt bé tenir protagonistes o personatges amb qui poden poder reflectir els seus sentiments o pensaments.
Has arribat on just jo volia. Tenim llibres d'amor, de fantasia, de ciència-ficció i, a més, també de drames realistes, novel·les històriques o fins i tot llibres de terror o misteri.
Jura, això està molt bé. Llibres amb una trama captivadora, amb un ritme àgil, amb molts girs argumentals i moments de suspens que fan que no puguis deixar de llegir.
Aquí ho tens, tot el que un adolescent necessita per deixar pobre a la seva família. Demanen llibres setmana sí i setmana també.
Ei, això és el que volen els pares, no? Que els seus fills llegeixin. Doncs ja ho tenen. Però hi ha una cosa que no entenc. Si els joves teòricament no llegeixen i gairebé res, com és que ara tenen llistes infinites de pròximes lectures de tots els gèneres existents?
Ole, ole, la meva part preferida. Ara és on entren les xarxes socials.
Vols dir Facebook, Twitter, Snapchat... Per allà troben històries?
No. Per Instagram i TikTok, les d'ara d'aquest moment. A TikTok, el fenomen BookTok fa que milers de joves comparteixin recomanacions i opinions sobre llibres. És com l'àrea de llibres en aquella plataforma.
Mira tu que bé. I també recomanen llibres i ensenyen anteriors i pròximes lectures. Ja sembla un Pinterest en vídeo.
Sí, sí, exactament. I una cosa, Alfonso, m'han dit que tu llegeixes, però llegeixes per plataformes digitals, no? Com és això? Com has trobat la que t'agrada més i la que et funciona millor? A mi això de llegir en paper encara em costa bastant, eh?
M'agrada llegir a qualsevol lloc i en qualsevol moment, però això vaig començar amb Wattpad, on hi ha històries de tota mena i escrites per gent com nosaltres.
O sigui, autors amateurs.
Exacte, però també faig servir Kindle, que mola perquè tens els llibres al mòbil sense portar pes. I a Biblio, que és una biblioteca digital gratis.
Bé, em sembla bé, però jo encara sóc team paper, eh? Olorar un llibre nou és com una experiència religiosa.
Crec que l'únic llibre que he olorat ha sigut els de les pàgines aquestes especials del Jerónimo Stilton. Però realment, a tu t'agrada carregar-lo com si fos un totxo? Ai, se m'havia oblidat dir-te. També hi ha una funció que m'encanta, que són els audiollibres.
Audiollibres? Què són, com els llibres per als nens petits amb sons a la dreta, l'estil Peppa Pig?
No... És un mètode amb el qual et compres el llibre i a través d'aplicacions o subscripcions mensuals, doncs pots llegir el llibre mentre sona l'àudio d'una persona llegint-lo.
Mira tu, quina bona opció. Escolta, tu creus que la gent del nostre institut sap d'aquestes aplicacions i de la literatura juvenil actual?
Jo crec que sí, tenint en compte les respostes que em van donar.
D'acord, doncs, espera. Com que et van donar respostes?
Gio, ho he tornat a fer. Escolta.
En el pati d'avui he sortit amb la meva gravadora de veu i un propòsit, veure si la gent està actualitzada en la literatura juvenil actual.
Amb quina freqüència llegeixes llibres de literatura juvenil?
Bueno, ara mateix m'estic llegint un nou que han tret els Ulls de la Fam, però només perquè l'han tret nou, perquè si no, no...
Bueno, yo...
No, quiero aclarar antes de nada que yo leía mucho, ya. Leía mucho, ya.
Normalment, poc. La veritat.
O res,
directament. Amb menys freqüència de la que m'agradaria. Sí que és veritat que abans llegia més, però ara ja...
Depèn del mes, però quan hi ha classe, més o menys dos al mes, i quan és estiu, cinc.
Català,
sis.
Mica català. Abans de tot, jo vull aclarar que...
Utilitzes aplicacions per a llegir o escoltar llibres, com Kindle, Wattpad o Audible?
No, a mi m'agrada més llegir-los físicament. No. No, bueno, sí, tinc... Bueno, per còmics.
Per llegir, sí, però molt poquet.
No. Ah, bueno, a l'audiolibre a vegades. Perquè em va bé escoltar.
Saps reconèixer títols o autors populars de literatura juvenil?
Que sí. No. Títols sí, però autors no.
Quants llibres llegeixes al mes, a mitjana?
Mira, si sincera, zero.
Dos.
No, zero.
Quin format prefereixes per llegir literatura juvenil? Paper, digital, audiollibre?
Jo prefereixo en paper.
En paper.
Prefereixo en digital.
Jo prefereixo en audiollibre.
Prefereixo en paper.
Jo prefereixo en paper.
Jo prefereixo en paper.
En paper.
Digital.
I fins aquí. Això ha sigut la nostra entrevista que hem fet als nostres companys al pati sobre literatura juvenil. A continuació continuarem amb el programa. Esperem que us hagi agradat aquesta entrevista i, dit tot això, continuem.
Mare meva, Alfonso, quin treball t'has currat, eh? I quines respostes. Hi ha algunes que no me les imaginava, t'he de dir.
Has vist, Gio? Després d'escoltar les respostes, aquí ve on jo agafo apunts. Quins llibres ens recomanes per llegir? Digue'ns els que estan al top dels tops de les xarxes socials, per exemple.
Doncs mira, una col·lecció que no és que s'hagi posat de moda, sinó que a tothom que l'ha llegit li ha encantat, és la saga de Los Chicos de Tomen, de la Chloe Walsh. Llibres que tracten temes com la família que s'escull, el romans, amb moltíssims personatges secundaris...
Ei, 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 no fa falta que ens diguis més. Ja estem trigant a buscar-lo a les llibreries. Són llibres tot terreny.
Mira, tenim també la saga Empyreo, amb Ales de Sang, Ales de Ferro i Ales d'Ònix, una sèrie de llibres d'èxit mundial de fantasia romàntica de l'escriptora estadounidenca Rebecca Yarros. Els lectors expressen que és tota una muntanya russa d'emocions.
Jolín, quantes sagues! Ens vols dir una última recomanació, però que sigui d'alguna autora o autor nacional?
Mira, doncs, per acabar, com que no em puc decidir i la comunitat de BookTok tampoc, vinc a recomanar autores que escriuen obres senzilles, romàntiques, com per voler els protagonistes fets realitats, i molt ràpides de llegir, que fa que tinguis ganes de seguir llegint, no?
Quina curiositat. Quins llibres són els millors? M'encanta fer més gran la meva llista d'autorregals.
Doncs mira, autora descoberta per molts aquest any és la Maria Martínez, sobretot pel seu llibre Cuando no queden más estrellas que contar. I l'altra és l'Imma Rubiales, que si em poses a enumerar tots els llibres que repetiria seus, no acabem ni el dia ni l'endemà.
Gio, m'encanta. T'has escoltat de la Mercedes Ron? Crec que aquest any he vist alguna pel·lícula seva que posava que estava basada en els seus llibres. Es deia Culpa Mia, no?
Sí. La saga de Culpables. Ha estat best-seller a les llibreries des de que han sortit les pel·lícules. A la gent li agrada criticar i opinar sobre si els directors adapten exactament els guions dels llibres i volen comentar si es deixen de dir hola en comptes de dir hola, peques.
Parlant de llibres que es fan pel·lícules, ja és hora que la Nerea i el Max ens comparin aquestes pel·lícules inspirades en llibres i les que no ho estan.
Quants de vosaltres heu llegit un llibre i després de veure la pel·lícula us heu quedat pensant? La meva imaginació ho feia molt millor.
A mi m'ha passat molts cops.
Oi que sí? Bé, doncs tots sabem que les adaptacions dels llibres al cinema són una gran oportunitat, però de vegades no aconsegueixen transmetre el que ens va captivar a les pàgines. Avui parlem d'històries que ens han marcat a tots. Jo en concret parlaré sobre Harry Potter, Donetes i les Cròniques de Nàrnia, per veure si les pel·lícules han capturat realment l'essència dels llibres. Anem a veure si la màgia que ens va enamorar el paper ens manté a la pantalla. Parlem de Harry Potter, una saga que ha marcat una generació. Els llibres de J.K. Rowling ens van captivar en un món ple de màgia, personatges profuns i detalls que ens van fer sentir a Hogwarts. Però les pel·lícules, tot i el seu èxit, van tenir el repte de resumir-ho tot en poc més de dues hores. Mentre que l'acció i la màgia són presents, alguns aspectes importants es van perdre pel camí.
Ei, això és veritat, eh?
Això fa que la profunditat dels llibres no es vegi reflectida igual a la pantalla. Malgrat tot, moments com la batalla final a Hogwarts encara són èpics.
Uah, la batalla és el meu moment preferit.
Sí, però tot i que les pel·lícules capturen l'essència, no aconsegueixen transmetre tota la màgia que vam sentir als llibres. Però, sens dubte, han deixat una empremta en tots nosaltres. Passem a un clàssic com Donetes, que ens parla de les vides i somnis de quatre germanes. La pel·lícula de 2009, dirigida per Greta Gerwig, li va donar una nova mirada. Gerwig va apostar per una estructura que barreja el passat i el present i va refrescar les personalitats de les germanes. Tot i que la pel·lícula capta bé l'esperit del llibre, el seu enfocament modern pot no agradar a aquells que volien una versió més tradicional. Una nova versió d'un clàssic que no deixa indiferent.
Sempre ploro amb aquesta pel·li.
I finalment...
Trrrr.
Les pel·lícules de les Cròniques de Nàrnia. Yeah. Van portar el món màgic de C.S. Lewis a la pantalla, amb efectes espectaculars i grans batalles. Nàrnia cobra vida davant dels nostres ulls, però alguns moments més profuns i filosòfics del llibre no es transmeten igual. Mentre que les pel·lícules afegeixen més acció per mantenir l'interès visual, el llibre dedica més temps a temes com el bé i el mal, la fe i el sacrifici. Tot i que les pel·lícules són emocionants i impressionants, hi ha qui creu que la història no arriba a tot el seu potencial filosòfic i emocional. Malgrat això, Nàrnia continua sent un joc màgic que no oblidem. En resum, aquestes adaptacions cinematogràfiques han fet possible que més gent conegui aquests mons màgics, però com sempre passa a les pel·lícules basades en llibres, el que guanya en imatges d'acció sovint ho perden de tal seva profunditat. A la màgia de la literatura, que de vegades no es pot capturar completament en una pantalla.
Però que hi ha pel·lícules que, sense estar basades en llibres, aconsegueixen captivar-nos amb històries originals i plenes de creativitat.
Bueno, això sens dubte.
Aquest tipus de cinema crea un terreny on els guionistes i directors poden deixar volar la seva imaginació, oferint-nos mons únics i personatges memorables. Sense tenir un llibre de base, es poden crear mons i pel·lícules tan memorables com Star Wars, Lost in Translation o Shrek. Aquestes obres són proves que el cinema original pot ser tan poderós com qualsevol adaptació literària.
Doncs sí, però la veritat és que no conec molt sobre aquestes pel·lis, només sobre Shrek.
Doncs començaré a parlar-vos de Star Wars. És una saga que va redefinir la ciència-ficció amb un univers galàctic complex i emocionant. En resum, Star Wars és una barreja de referències històriques, polítiques i culturals. És un mirall de conflictes reals explicat amb espases làrgers, naus espacials i una lluita eterna entre el bé i el mal. Tot plegat, embolicat en un univers de fantasia que ressona profundament amb les experiències de la humanitat. Perquè entenguem l'essència de Star Wars, imaginem una galàxia molt, molt, molt llunyana on les espases no són de cert, sinó d'una llum. I la política és un drama que, malauradament, no està tan lluny de la que és real. Per un costat estan els Jedi, que són monges guerrers amb espases làser i molta paciència per meditar, que creuen en la força, que connecta tot el que existeix. Però atenció, si t'enfades molt pots caure en el costat fosc, que és bàsicament la versió malvada de la força.
Vale, vale, ara ho entès tot molt millor. La veritat és que jo no em puc imaginar vivint així, eh?
Mira, a continuació parlarem de Lost in Translation, que ens submergeix en una narrativa íntima i emocional, explorant la connexió humana en un context cultural únic. Aquesta pel·lícula potser no és tan coneguda com Star Wars, però la seva qualitat no es queda molt lluny de la mítica saga.
Aquesta jo no la conec.
No? Doncs mira, Lost in Translation és una pel·lícula del 2003, dirigida per Sofia Coppola, que protagonitza Bill Murray i Scarlett Johansson. La història segueix en Bob Harris, que és el Bill Murray, un actor nord-americà de mitjana edat que viatja a Tòquio per rodar un anunci de whisky, i la Charlotte, l'Scarlett Johansson, una jove que acompanya el seu marit fotògraf. Els dos se senten perduts i aïllats com en una ciutat estranya, però desenvolupen una connexió emocional profunda mentre es converteixen les seves inquietuds i la seva solitud. La pel·lícula tracta temes com la recerca de significat personal, la incomunicació i la relació entre cultures, tot amb un to molt melancòlic i sutil.
Sona interessant.
Sí, i per acabar, qui no coneix Shrek? True in fairy tales, meant for someone else but not for me. Aquesta peli,
aquesta sí que l'he vist.
Ah, bueno, sí, perquè aquesta peli va transformar els contes clàssics en una aventura animada plena d'humor i missatges profuns, vale? Shrek, estrenada l'any 2001, és una pel·lícula d'animació sobre un ogre solitari que viu tranquil·lament en el seu pantà fins que la seva vida es veu alternada per una invasió de personatges de contes de fades. Shrek, interpretada per la veu de Mike Myers, vol recuperar la seva pau i decideix ajudar el burro, interpretat per Eddie Murphy, a salvar la princesa Fiona, interpretada per Cameron Diaz, qui amaga un gran secret. És una ogra de nit. En el context social real, Shrek es va convertir en una mena d'icona de la cultura popular, desafiant els estereotips dels contes de fades clàssics. Amb la seva mescla d'humor irrelevant, sarcasme i missatges sobre l'acceptació, la pel·lícula fa una crítica a les expectatives superficials i les normes socials, tot mentre t'ensenya l'aparença no ho és tot, no? Un ogre pot ser el teu heroi, i qui diria que un personatge com ell podria acabar sent molt més popular que qualsevol príncep encantat?
Bueno, en resum, les adaptacions cinematogràfiques poden capturar la màgia dels llibres, però sovint perden la profunditat i els detalls que ens van enamorar.
Sí, la pel·lícula sempre s'ha de resumir, no? I això fa que es perdi molt. Però també és cert que el cinema original pot emocionar-nos igualment, amb històries úniques i plenes de creativitat.
Al final, tant les adaptacions com les originals tenen el poder de fer-nos somiar.
Exacte.
Ens ho hem passat molt bé fent-vos de locutors, però ja s'ha fet tard i és hora d'acabar el programa. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos el dia d'avui. Esperem que ens tornem a acompanyar aquí, a Ràdio Sant Cugat. Fins una altra!